Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites, más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramasse S.A.
Això és Ràdio Gavà.
S'ha de veure, hay que ver. Un programa dirigit per la Sandra Jiménez i el Paulí Castelló, on es donen a conèixer diferents aspectes relacionats amb la discapacitat visual i malalties poc visibles.
Ja estem aquí en la matxacada dient-li que entrem al programa en directe.
Bona tarda, Paulí.
S'ha de veure, hay que ver, com sempre diem, un programa per veure millor i a veure en B baixa, no en B de Barcelona.
Sí.
Doncs abans de començar el programa d'avui sí que hem d'explicar diverses cosetes que hem fet, perquè això ens preocupa, això de la inclusió i que siguin visites inclusives. On vam estar ahir al matí, Sandra?
Ahir vam venir aquí a Gavà, que trobem a faltar. I vam anar al refugi antiaeri amb un grup de discapacitats visuals.
Quants éreu?
No, érem, tothom estaves.
Sí, clar, de guies, com sempre.
Érem 14, 3 guies i 11. 11 cecs, dels quals 5 eren cecs totals. Gairebé total, vull dir...
I els altres amb el que es diu un resta visual.
Sí.
Molts bastons blancs que hi havia per allà, avui, baixant a l'estació de tren ahir, i ens va rebre la Mireia,
sí,
que era la historiadora del Museu de Gavà, no? Aleshores, la Mireia, què dius?
No, ric, perquè sembla que m'estiguis fent un qüestionari.
Ah, no, és que estem recordant el que vam fer ahir amb un grup d'afiliats de la ONCE. I la Mireia es va desviure perquè fos una visita totalment inclusiva.
Sí, de fet hi ha pocs elements en el refugi en si, i els pocs que hi ha són sonors, vull dir que ja de per si, o sigui, la visita ja es presta que sigui inclusiva, però a més sí que ens va brindar l'opció de veure les petjades que evidentment no es poden trepitjar i encara menys tocar, però sí que ens va deixar fer-ho amb molta delicadesa.
Sí, el que hem de dir és que els companys de Gavà Televisió doncs, van venir i van fer un reportatge que està penjat a la xarxa i es pot veure com el Xavi Duran està ajupit i tocant amb la mà el que no deixen tocar, és tocar aquestes petjades.
No, el que ens van deixar tocar amb molta delicadesa perquè no es fes malbé, per seguir-ho preservant.
No, i també vam veure al final del recorregut, que és un túnel,
sí, clar, és un
de tota
refugi.
La Rambla de Gavà, doncs, que hi ha amb guix van fer, bueno, una pintada, no una pintada, sinó que està marcat, es veu perfectament Estat Català.
Està en relleu, està sota relleu.
Està en relleu, sí. I ja vosaltres vau poder fer amb els dits, podeu veure totes les lletres que realment es veu perfectament que posa Estat Català.
Sí, sí, sí.
Va ser una visita molt, molt maca. I després on veu anar? On vam anar?
Tu també venies, sí, recorda, amb menjar calçots.
Vam fer la primera calçotada de la temporada i la vam fer, com no, a l'Ermita Brugués, amb els nostres companys, amb el David Cortuixà, amb el Joan, amb la Mari.
Bueno, allà ja ens coneixen, allà sí. Ja ens tractem com si estiguéssim a casa.
Des d'aquí, moltíssimes gràcies, perquè ja s'està convertint en una tradició d'anar a l'Ermita de Brugués a fer una calçotada, tot un grup d'amics que som afiliats de l'ONCE. Això respecte a ahir. Ahir queda dimecres.
Sí.
I avui dijous, què ha passat?
Avui hem anat als mateixos, no? Perquè ahir érem 14 i avui érem 26. Hem anat a veure, per al mateix grup, vull dir, al Palau de la Generalitat.
Eren tres, si no recordo malament, érem tres guies.
Avui?
Sí, érem tres guies.
No, de fet, guies, dos.
O dos guies.
Perquè un d'ells és discapacitat visual, també.
I a la resta éreu tots pues, secs o amb resta visual.
Sí. I la diferència de la Mireia... avui ens ha tocat un... Bueno...
Un senyor que ens feia de guia.
Sí, el que ens feia de guia, però que...
El Jordi, es diu Jordi.
Vale, el que ens feia de guia... Perdó, és que m'estic quedant...
Que no tenia gens d'empatia amb el grup d'afiliats de la ONCE.
No, clar, perquè, a veure, està clar que és normal que no conegui contractar una persona cega, o unes quantes. Però, clar, a diferència de la Mireia, que el primer que va dir... dieu-me si vaig bé per aquí, si no vaig bé per aquí, si necessiteu que us expliqui més, si tal, si qual. Va ser super descriptiva. Clar, la diferència del Jordi avui és que, no. Quan explicava, perquè aquí podeu veure... Veure, nosaltres utilitzem el veure, però aquí a on?
Aquí a on? A l'esquerra, a dreta, a baix, a dalt?
Allà podeu veure la porta, no sé què. I bueno, al final... No,
realment el Palau... La Generalitat és preciós per dins, el pati Tarrongers, la capella de Sant Jordi, l'escala gòtica, és dir, si teniu oportunitat, això que fan visites de portes obertes, mireu aquest edifici que és tan nostre, que és el Palau de la Generalitat, però realment és el que sempre diem, que la gent que ha de tractar, gent que va en cadira de rodes, gent que és sorda, gent que no hi veu, doncs haurien de tenir una mica de formació. Aquesta, la paraula és formació, és dir, perquè no li poden dir a un grup de 22 secs mireu que aquí hi ha, com aquí on és, a l'esquerra, a la dreta, a dalt,
sí, hem de mirar, però a on hem de mirar?
Exacte.
Perquè els que sí que tenen una mica de resta visual ho puguin veure, i si no s'apropen.
Exacte.
Després ha sigut una mica més...
Sí, després quan ha vist que interveníem nosaltres els guies per dir no, pues, això és un color pues, pastís, és un color claret, això és més fosc, això és... Mireu el lleó que hi ha a l'entrada, podeu tocar, se'ns deixaven tocar algunes coses que es podien tocar.
Sí, sí, sí.
Les gàrgoles són precioses, llàstima que estan tan alts i no es poden tocar. Però vull dir que realment és una de les coses que estem reivindicant i lluitant molt, no? La formació de la gent que ha de tractar amb aquest tipus de gent que té una discapacitat. Bé, doncs jo crec que avui ja hem fet prat de les visites. Ah, sí, Sandra, deixa'm dir una cosa que avui m'ha agradat molt mirant les xarxes, que resulta que els alumnes de la SAFA de Viladecans, de quart d'ESO, doncs van fer una caminada inclusiva amb la gent, amb els companys de Caviga.
Ah, molt bé.
Aquest no ho sabies?
No.
Doncs sí, han penjat un vídeo preciós, van anar d'excursió els alumnes de quart d'ESO amb els de Caviga.
No, és de Caviga, sí.
I clar, i aleshores convivien amb ells, parlaven entre ells, feien broma entre ells, van esmorzar junts, és a dir, això és el que s'ha de fer, veure la normalitat. Veure, i els nois de Caviga estaven entusiasmadíssims i els nois de quart d'ESO també estaven supercontents d'aquesta experiència tan bonica.
Què et sembla? I tant, no, em sembla genial, és el que s'ha de fer.
Molt bé, posem una mica de música i anem pel primer convidat?
Sí.
Vinga. Yeah.
S'ha de veure. Hay que ver. Amb Paulí Castelló i Sandra Jiménez.
Doncs avui tenim el Daniel Pagès. Dani, pels amics. Bona tarda, Dani.
Bona tarda, Sandra. Bona tarda, Paulí.
Bona tarda.
Dani, tu ets, et sonava la música, no? Perquè ets el presentador del programa, bueno, presentador i director, no? Suposo.
Sí.
Tots som iguals i tots són diferents.
Sí, i... no, som iguals i són diferents, exacte. Sí,
i a Ràdio Celrà.
Sí.
I a més també fas el programa Món Divers amb la Meritxell Emèric.
Exacte, amb la Meritxell Agustem, exacte.
Ah, ja, Agustem, perdó, perdó.
Sí. No, tranquil·la, no passa res.
A Cambrils, no, a Ràdio Cambrils.
A Ràdio Cambrils, exacte.
I aquesta és la sintonia.
Exacte, aquesta és la sintonia.
O sigui, Sandra, que avui estem parlant amb un col·lega, no? És a dir, estem parlant
telefònic, sí,
amb una persona que segur que ho fa molt millor que nosaltres. Sempre dic que no,
no diguis això, no diguis això per mi.
Som de tercera divisió.
La veritat que el programa que feu aquí, aquest S'ha de veure que ve, la veritat és que me l'escolto cada setmana i està molt i molt bé, i us felicito per la gran feina que feu de donar visibilitat doncs tot el que són les malalties rares i també doncs la discapacitat visual.
Gràcies, Dani. Però explica'ns els teus programes.
Els meus programes. Sí. Bueno, mira, digues.
Dius, a mi, i buscant informació posa programa en la diversitat, la integració i les qüestions socials. I són els protagonistes, és a dir, la diversitat, la integració, igual que nosaltres.
Molt semblant.
Sí, molt semblant, molt semblant, sí, molt semblant. Jo, la veritat sigui dita, que no havia fet mai programes d'aquests, jo sempre m'havia dedicat a fer ràdio esportiva, però des que tinc aquesta... Bueno, ja fa... doncs mira, l'any passat va fer 10 anys que em vaig afiliar a l'ONCE, val? I doncs des de l'any aproximadament 16 vaig començar a fer aquest programa de Ràdio Vila-sacra, val? Un emissor de l'Empordà.
Sí.
El que passa doncs que no me'l programaven doncs un diumenge a les 10 de la nit.
Home.
La veritat.
Poca audiència.
Exacte, poca audiència. I bueno, i a principis de l'any passat, a principis de temporada passada, 2024, no, 2023, perdó, ja l'any passat, vaig estar parlant amb els companys de Ràdio Celrà, i des de l'octubre del 23 que l'estic fent a Ràdio Celrà. Aquesta ja és la segona temporada que estem a Ràdio Celrà.
Doncs jo no sé per què pensava que feia més. Pensava que feia més temps que estaves a Celrà.
No. Aquesta és la segona temporada que estem a Ràdio Celrà. I bé, i de moment molt i molt bé. I a Ràdio Cambrils, doncs jo estic visquent aquí a Reus des del 2020 i... Quan vaig venir aquí vaig enviar correus a diferents ràdios i em van dir que en aquest moment estava ple. I aquest mes d'agost, a finals d'agost, principis de setembre, el director de Ràdio Cambrils, l'Adrià, em va enviar un correu que si volia hi havia la possibilitat de fer un programa a la ràdio i jo que em vaig animar i vaig parlar amb la Meritxell, que no sé si volia col·laborar, i em va dir que ja sí, que estava molt... I d'aquí va néixer el Mondivers.
Que també és per difondre...
Sí, és més o menys el mateix. Jo ho tenia molt clar que si feia alguna cosa volia fer un estil de ràdio de programes d'aquests, no? Perquè considero doncs, que és molt important donar visibilitat a tot el que és el món de la discapacitat, que en altres llocs no té tanta difusió, no?
Correcte.
Això...
Justament ara comentàvem que a Viladecans ahir una escola, un quart d'ESO, se'n van anar d'excursió amb
discapacitats.
Amb persones amb discapacitat intel·lectual. I van compartir. Clar, és la manera de normalitzar. Quan coneixes i quan tractes és quan es normalitza, no? Sempre ho diem nosaltres.
Jo sempre dic que coneixes estimar. Sí.
Perdona,
Dani, és que els nostres oients, en vegades escriure un, diu, escolta, Celrà on t'està? És que acabo de rebre un WhatsApp i em diuen, escolta, Celrà, on està Celrà?
Gironès, província de Gironès, 7-8 quilòmetres de Girona, de la capital.
I Cambrils, Tarragona.
Cambrils, Tarragona, exacte. Salrà està, doncs, diguéssim, ja anant cap a la carretera que va de Girona a Palamós.
Vale, vale. Perdona, ja està aclarit, aquest oient que s'està escoltant ja sap que Salrà està a Gironès i Cambrils, Tarragonès.
Exacte.
Digues, digues.
No, el que estava comentant vosaltres abans d'entrar a la trucada, no? Això, la visita que vau fer ahir al refugi antiaeri aquí a Gavà i també doncs, la visita d'avui al Palau de la Generalitat, jo crec que també són molt bones coses i el que m'ha sobtat una mica és el que heu dit del guia que teníeu, no? Que no estava més simpàtic, que això passa bastant, eh?
Sí, sí, passa... Bueno,
no hi ha la formació... No hi ha la formació que hi hauria d'haver en aquests aspectes, perquè poden dir, mira aquí, mira allà, però tu no saps exactament doncs, el que, on t'has de mirar, no? I si no et deixen, perquè en aquest cas al final us ho has deixat tocar, no? Però vull dir que el més habitual hauria de ser doncs, quan hi ha un grup de persones cegues doncs, que ens deixessin tocar el que fos.
Sí, no, i és el que dèiem, no? O sigui, l'actitud de la Mireia, que és encantadora i que... El que vol és que arribi el missatge a tothom i l'actitud del Jordi, que, bueno, ell està fent la seva feina i és que semblava talment que anéssim amb un grup turístic que no eren discapacitats, no? Que
sí,
clar,
sí, no, i tant.
Això t'ho trobes normalment.
I tant.
Dani, tu dius que vas al filiar de la 11 de 2014. La teva ceguesa és deguda a la diabetis?
Jo tinc una retinopatia diabètica. Ahà. Bueno, és com una retinosis, però provocada per la diabetis.
Sí, vas en una entrevista que et van fer, que deies, em penedeixo de no haver cuidat la salut.
Ah, exacte, de no haver cuidat massa la salut. I la veritat sigui dita que m'arrepenteixo perquè les conseqüències que m'ha portat, doncs ara, per sort, estic bé, estic ja recuperat, entre cometes, doncs, i bé, quan fas la vista enrere, doncs potser al final faria les coses diferents, no?
Sí, home, però... està clar. Jo crec que tots.
Exacte.
Sí,
exacte. Exacte.
Perquè tu havies sigut cuiner?
Jo havia estudiat hostaleria a Girona, doncs quan vaig sortir de l'EGB, allò que has de decidir el que tens, i a mi m'agradava molt el món de la cuina. I me'n vaig anar cap a Girona, a l'escola d'hostaleria de Sant Narcís, i vaig estar allà doncs, tres cursos, eren cinc cursos, però jo el tercer vaig decidir que no volia continuar perquè la part era una formació professional, no? I clar, la part pràctica sí m'agradava, però jo estudiar no, ja. No de fer anglès, francès, sí. Que al final tornem aquí, no me n'he arrepentit, no? Però bueno, és igual. Que en aquell moment vaig pensar que no era el que jo buscava i me vaig posar a treballar, vull dir, i vaig estar treballant en diferents cuines, en diferents llocs i
després com repartidor també.
Ah, exacte, després vaig entrar a treballar com repartidor.
Coneixes Gavà, Dani?
Gavà, conec el camp de futbol.
Doncs mira, l'emissora està al costat del camp de futbol.
Sí.
La ràdio municipal i la televisió i el diari, tot està aquí. Però, escolta, vés un dia a l'ermita de Brugués i no em paguen per fer publicitat, perquè ara que estem de calçots, és a dir, els calçots i els espàrrecs són dos productes típics d'aquí de Gavà. Doncs fan unes calçotades. T'agraden els calçots, Dani?
Sí,
doncs fan unes calçotades per 39 euros, amb carn a la brasa, amb crema catalana. Sembla que em pagui, l'ermita Brugués.
Sí, sembla que et paguin, eh?
Doncs, escolta, si amb algun company, algun familiar, si t'agraden els calçots, ara que és temporada, fins al mes de març, vés-hi, perquè tant, realment, tant. I a més a l'espai, és a la muntanya, és preciós.
Bueno, després d'aquesta publicitat...
Després de la falca, no?
Sí, exacte. Suposo que tu vas estar a Gavà perquè vas fer premsa difonent el futbol de
Empordanès,
no?
Exacte, sí.
I algun dia li tocaria venir aquí?
Em va tocar diverses vegades venir aquí. Quan el Gavà estava a segona divisió B, tercera divisió, havia vingut bastant.
Nosaltres és que no som futboleros i la veritat no sé ni si està el Gavà.
No, el Gavà hi és, però ara no sé si està a segona catalana o... Exactament, ara no ho tinc controlat i, bueno, però... Jo coneixia molt, havia parlat moltes vegades amb un gran entrenador que hi havia hagut aquí, com era Toni Llevaria, entrenador del Gavà, que segurament a més un disfunalà, i bé, doncs, ja et dic, i d'això conec gravar i els entorns. També t'haig de dir que grans amics meus de Peralada tenen família aquí a Gavà i havien viscut aquí a Gavà.
No, mira. Sí, sí.
Inclús un venedor de l'ONCE, de Figueres, havia estat venent aquí a Gavà antigament. Ara ja està jubilat, però que és originari d'aquí a Gavà.
Sí, sí. I quan et va sobrevenir la ceguesa, com ho vas portar? Perquè m'imagino que va ser dur.
Molt dur. La veritat és que jo no coneixia res d'aquest món i la veritat que m'ha venit tot de sobte, perquè un bon dia jo estava treballant en aquell moment a la cuina d'un col·legi. Jo vaig tornar a recuperar la meva professió original, sí. I me'n vaig anar a treballar a la cuina d'un col·legi de Figueres i em van comunicar que el gener, això era el desembre de l'any 2011, i em van comunicar que el gener del 2012 jo m'havia d'operar, no? Perquè, doncs, si no, hi havia el risc de perdre l'ull, bueno, que jo portava molt de l'acer fet, i van ser tres operacions, una al gener, sí. Una al març, i una a l'abril abans de Setmana Santa.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, no tenia, en el mateix ull, l'ull esquerre. No tenia, jo després de la primera operació vaig anar a l'oftalmòleg de control i no tenia visió, no veia res. Ja era que portés l'ull tapat, que portés el tapat, que veia el mateix. I em va fer una ecografia a l'ull i em va dir que hi havia un coàgul de sang per dins i que la retina estava totalment foradada.
Uf!
Que tenia com una teranyina. I a partir d'aquí ja em va dir que s'havia de tornar a operar, aviam si hi havia la possibilitat de fer alguna cosa. I després de la segona operació, res. I al final, quan vaig tornar al metge, em va dir que, bueno, que es podia intentar tornar a operar, però que ell no se la jugava, que si volien derivar a Girona. I a la Trueta vam fer la tercera operació. Després seguia sense seguir igual i inclús em van fer infiltracions a l'ull per veure si es podia treure el coàgul de sang.
Ostres.
Mai més, perquè un mal horrorós. Un mal horrorós, de veritat que no et recomano.
No.
I des de llavors també em va dir l'oftalmòleg de Figueres que al final corria el risc de perdre la nineta, no? La part de dins, sí. Que em cogués només el fons blanc, que segons el que em diu la gent és el que m'està passant, no? Jo no ho veig. També cada vegada tinc l'ull més tancat i la gent, la mainada sobretot, diuen aquest senyor no té ull, no?
Però l'altre sí que allò. Tens visió, no, Andrés?
L'altre tinc visió, tinc un 10%, de moment no vaig conservant, però també tinc el glaucoma, i bé, de moment vaig estar de revisió el passat mes de gener i ho tenia bé, i ara al desembre tinc una altra revisió.
No t'estàs per poc, quan et poses.
Digues?
Que no t'estàs per poc quan et poses.
No, em poso per tot. Si t'expliqués, encara, bueno, part de l'ull també m'ha afectat
el peu esquerre.
El peu esquerre.
Estem ben documentats, estem ben documentats.
Sí, no, ho sé. Veig que esteu ben documentats. No, doncs,
explica això del peu esquerre, que és dir, també per culpa de la diabetis.
També per culpa de la diabetis. Bé, sempre s'ha dit, no?, que la diabetis el primer lloc que afecta sol ser la vista i els peus, sí. No? I en el meu cas, doncs, ha estat una realitat, no? I, jo estava treballant a l'ONCE, venent cupons, i un bon dia l'any 2017 em va sortir una llaga a la planta del peu esquerre, i bé, no. Vaig estar des del 17, doncs, pràcticament 2 anys i mig de baixa, no? Entre el temps que estava de baixa i el temps que vaig estar per la ciutat social i tot, i no hi havia manera de curar. I clar, I jo vaig demanar, vaig moure els papers per la incapacitat i tal, i me la van denegar i vaig començar a treballar el 10 de març del 2020.
Del 20? No, perquè... El 10? En sèrio?
El 10, el dia del meu comple... el dia del meu cumpleany.
Oh,
A més a més, que és com fa 2 anys, i recordo que era un dimarts. I el llendre, sí, va ser quan ens tancaven.
Correcte.
D'acord? Sí. Vaig treballar 4 dies, sí, i al cap d'un mes, coincidint amb la Setmana Santa, em va arribar la incapacitat, la resolució.
Sí, perquè, sí, sí,
primer
sí,
me l'havien denegat i després me l'han tornat a donar.
Sí, però en aquest impàs... No, tu vas arribar amb cadira de rodes, aleshores.
Sí, no, no, però això va ser posterior. Jo havia conegut, amb la pandèmia, havia conegut una persona que tinc ara mateix al meu costat, que l'havia conegut, això havia estat el juny del 2019.
La Pilar.
La Pilar, exacte. Que és el millor que m'ha passat, i li haig de donar les gràcies a l'ONCE, perquè va ser el dia de l'ONCE, de la gran família de l'ONCE Montserrat.
Uh-huh.
Ella acompanyava la seva germana, que també és afiliada, i, bueno, a mi, baixant amb el cremallera, ens van assentar just davant.
Uh-huh.
Una persona que tu coneixes també, que es va presentar fa uns dies, la
sí,
Sandra.
Sí.
Doncs,
sí, sí, la Sandra, sí.
Ella ens va assentar al costat, un davant de l'altre, i, uh-huh, i allà ens van conèixer. I, bueno, i quan va començar la pandèmia, jo feia viatges de Figueres a Reus en tren. Uh-huh. I la Pilar em va dir, queda't aquí perquè no farem res. I, de fet, jo em vaig quedar allà. Si no m'haguessin donat la incapacitat, la idea era anar-me'n a treballar a Reus.
Clar, demanar el trasllat.
A Reus, sí. I anar-me'n a vendre cupons a Reus, però, bueno, ja no vam arribar. I ja un cop passada la pandèmia, això seria cap al setembre, no, abans, al setembre, m'havien d'operar al setembre, val? Ja a Reus vaig anar a treballar, bueno, vaig seguir les meves visites a l'Hospital de Reus i al Joan 23 a Tarragona, i des de l'Hospital de Reus em van dir que s'havia d'operar, que s'havia de fer alguna cosa millor, que no, ja havien estat mirant a Girona, però al final no s'havien decidit a fer res.
Yeah.
Vull dir, i allà a Reus al final em van aconseguir tancar la llaga, però dies abans de l'operació m'estava dutxant i la Pilar, quan va sortir de la dutxa, va trobar un tros de pedra a la dutxa.
De pedra?
I era un tall... Bueno, jo em vaig pensar que era una pedra, no? I era un tall... Era un part de l'os del peu que em va caure. Jo no tenia...
tall d'os?
Sí.
Sí, un tall d'os, que encara el té enterrat per aquí, amb una... per aquí a casa.
La relíquia del Dani.
Sí, sí, encara el té enterrat per aquí a casa. Vull dir, va ser alguna... Clar, me va sortir pel costat, finalment. Vull dir, és que era... Jo no entenc encara com em va... Com vaig aguantar tant de temps, vull dir, perquè estava total... Hi havia una infecció allà increïble. I això, doncs, em van operar, finalment, el 9 de desembre del 2020. I entre el temps de cicatritzar el munyó i que pogués portar la pròtesi i tot plegat, va ser el temps que vaig anar en cadira de rodes, que va ser doncs, des de finals del 2020 fins a ben bé la Setmana Santa del 21.
Va ser sí, que vas viure, que vas viure també l'accessibilitat amb cadira de rodes, no accessibilitat.
I tant, no, perquè a més aquí la Pilar no té... la casa on vivim és una casa vella al centre de Reus, no té ni ascensor, té escales, i ostres, només quan anàvem portar de l'hospital a l'ambulància em van pujar en cadira de rodes, però vaig estar 3 dies que no podia sortir perquè van haver d'instal·lar una cadira per posar les escales.
Ah, molt bé.
Sí. I vam buscar una solució i aquesta va ser. I la veritat és que en aquella època em va funcionar, no? I la veritat és que el temps que vaig estar en cadira de rodes també vaig tenir, no problemes, però vaig veure la realitat que hi ha anant en cadira de rodes, no? Evidentment.
Sí, sí.
Dani, una pregunta, sí, sisplau. Vamos, molts metges, és a dir, hospitals, metges, tots els que vulguis. Sempre a la pública?
Sí, sempre a la pública.
I
la veritat...
Digues, digues. No, no, és que jo sempre reivindico, és a dir, per qüestions també personals, he conegut molt la pública amb els pares i a grans, i sempre faig un elogi de les xarxes socials. És a dir, tenim una seguretat molt bona, uns bons professionals, unes infermeres que no cobren el que es mereixen, però realment, és a dir, som uns afortunats.
I tant, és que som uns afortunats, i jo i també he viscut encara més, encara. El 2023 vaig començar a fer diàlisis i jo no coneixia el que era la diàlisi, no ho coneixia de parlar, no? Però des de dins no ho coneixia i tampoc sabia realment el que costa mantenir una persona amb diàlisis. I
els diners que suposa.
Els diners que costa a la Seguretat Social que una persona faci diàlisis, perquè això tu vas a fer a fora mal i s'ha de pagar.
Sí, sí, no, sí, jo sí que conec, bueno, per exemple, la sanitat a Mèxic la conec bé i és...
Jo t'explicaré aquest cas, vull dir, jo podia anar a fer diàlisi on volgués, no?, perquè demanant una ventilació, jo si me'n volia anar una setmana a... De fet, vaig estar a Huelva, 10 dies, i ho vaig fer allà mateix a Huelva. Vaig estar també de convivències amb UP...
Hem de dir als oients que UP és el partit d'unitat
progressista. Sí, UP és el partit d'unitat progressista. Que, perdona, jo no em vaig pensar que tothom m'ho coneix, però bueno, vam estar...
Escolta, és raro, jo em vaig dir, escolta, això raó on t'està?
I què és UP, no?
Exacte.
Doncs vam estar de convivències a... Ja et dic que era a Punta Umbria i també vaig estar fent allà la diàlisis, no? Vaig estar... Però recordo una persona, una companya que feia diàlisis que era de fora, concretament del Marroc, i va demanar per anar-se al seu país i una traductora li va dir això, no? Que per anar al seu país li podia anar perfectament, però s'ho havia de pagar.
Clar, perquè aquí t'ho cobreixen dins del país.
Sí, 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 aquí t'ho cobreixen. No, i tant.
No, som molt afortunats i afortunats que puguis viatjar fent diàlisi.
Sí, sí, i tant.
Escolta'm, una pregunta. Tu treballes en dues... Treballes o col·labores o col·laborem en ràdios locals.
Sí.
Amb això de la intel·ligència artificial i l'internet, sembla que dius, oi, és que la ràdio algun dia desapareixerà. Jo estic convençut que les ràdios locals sempre hi seran. Sempre.
Sí, jo crec que sí, que hi seran sempre. Pot canviar una mica, ja, ara hi ha el podcast, també us avanço, i això és una primícia, que a partir del mes de març començaré una col·laboració amb Ràdio Ciutat de Valls.
Déu-n'hi-do, no parles. Molt bé.
Serà un podcast quinzenal.
Molt bé, també del mateix estil.
Sí, del mateix estil, sí.
Molt bé.
Seran uns 15-20 minuts i serà d'emissió quinzenal.
Està genial. Bueno, és que jo crec que els podcasts, no, és la meva opinió, ha millorat la vida de la ràdio, perquè al final, quan no pots escoltar un programa en directe, sempre el tens allà, no?
Sí, no, i evidentment, no, i el que deia el Paulí, no, jo crec que la ràdio no morirà mai perquè és immediatesa i la veritat que és molt diferent a la televisió. La ràdio arriba en el moment on sigui, ja sigui per internet, sigui i te'l pots escoltar a qualsevol lloc, a qualsevol hora. Vull dir que fa molt de temps que es diu que la ràdio morirà, però de moment allà estem.
De moment porta 100 anys.
No, jo estic convençut que la ràdio local, sobretot les ràdios locals que coneixem, és dir, que puguis parlar amb els jugadors del futbol de Gavà, que puguis parlar amb la gent que fa teatre a Gavà, amb la gent que fa escacs. Ara farem el Carnestoltes d'aquí una setmana. Doncs que vinguin aquí al matí al programa d'AMG de Gavà i que expliquin tot el programa. Clar, això es fa un sentit de comunitat.
Exacte. Sí,
té molta força la ràdio local, estic convençut. I en aquesta època de globalització que hi som, crec que la gent ja cada vegada buscarà més sentir-se que és partícip d'una activitat.
No, i a més, és que estic pensant en televisió, si més no, les que coneixem públiques nosaltres, no? El que és més proper és el programa de comarques, que és les notícies per comarques de Catalunya, no? Perquè tot i així, de totes les poblacions que n'hi ha, doncs s'aventes d'un tant per cent, és que no arriben a tot arreu, tampoc.
El Gavà Televisió va venir ahir i es va fer 3 minuts, que es pot veure a les xarxes, com un grup d'invidents estan veient les mines de Gavà, el refugi aeri. I clar, la gent de la ONCE, doncs, de Barcelona, dius, carai, doncs Gavà Televisió, que bé ho fa, que tothom se n'assabenta que hi ha un refugi, que és inclusiu, és dir, i això no ho fa un Telecinco ni Antena 3.
No, evidentment. No, jo crec que als mitjans de proximitat se'ls ha de donar el seu valor i sobretot, doncs, apoyar-los. Jo dic que miro televisió i... però el que heu de fer sempre és mirar televisió de proximitat, no?
Sí.
Dani,
amb aquests programes que fas, perquè clar, portes dos i ara n'hi pel tercer i ja anteriorment també has fet, amb quines anècdotes et quedes, bones o dolentes, és igual?
No, jo me'n quedo amb moltes, he tingut l'oportunitat de parlar amb molta gent, per exemple, em quedo amb el cas de la Yaiza Páez, és una noia que va i ho està passant malament, i des d'aquí, doncs...
És una noia, disculpes, que s'ha tallat una mica la comunicació?
Que té Eva, la Yaiza Páez, la Yaiza és ballarina, té 32 anys, i jo la vaig entrevistar en el programa de Ràdio Cambrils precisament quan es va aprovar la llei de l'ELA, no? I, clar, sí, hi ha una llei de l'ELA aprovada, però el cas és que no hi ha pressupostos per tirar-la endavant. És això, no? Una persona, ara perquè treballa, ha trobat una feina, però no... La Yaiza no pot fer la seva feina habitual, que és ballarina, i no li reconeixen la incapacitat. Porta 3 anys lluitant i no està cobrant res. Una busca una feina i, bueno...
Que no té a veure amb la seva professió, clar.
Digues?
Que no té a veure amb la seva professió.
Exacte. Una feina amb una assentada, però vull dir... I, clar, i això a ella, però hi ha molta gent que, si no fos per l'ajuda que reben des de la Fundació Catalana de la Miquel Valls, no tindrien res. I això vam dir que està llei aprovada, no?, que és el que estan reclamant des de fa anys. I ara ho han aconseguit i, doncs, no hi ha finançament per implantar-la, no? Com està passant en tants jocs, no? En tantes coses que... Bé, amb això, amb el cas de la Yaiza, em quedaria amb el cas d'en Sandy, un company que vaig conèixer a Ràdio Salrà, i que també és una persona que amb discapacitat intel·lectual, que ha fet teatre, ha fet curs de televisió... i és una persona encantadora i que, doncs...
Amb ganes de fer coses, segur.
Exacte, sí, no? I aprens moltes coses d'aquesta gent, no? Vull dir que no... Jo sempre ho poso en... Sempre ho recordo, no? Que t'ensenyo les més coses. Tota aquesta gent que... dels que... qualsevol...
Sí, és el que diu el Pablí, no? Que coneixes estima.
Coneixes estima.
I tant que sí.
Bueno, Dani, ens sap molt de greu. Moltíssimes gràcies per col·laborar amb nosaltres. Ara...
I si vens un dia a Gavà, escolta,
home,
mira que l'estudi.
Millor presencial, però...
Miraré de venir. Us ho prometo, que us faré una
mica
un dia.
És veritat, així coneixeràs el tècnic de so, el Carles, que sense ell no podríem fer aquesta ràdio, i veràs les instal·lacions de Ràdio Gavà, de la Gavà Televisió i del diari Brugués. Dani, un plaer parlar amb tu.
Un plaer, ha estat meu, ha estat aquí amb vosaltres, acompanyar-vos i a dir-vos que continuem aquesta gran tasca que esteu fent.
Igualment, tu també, amb els dos programes de ràdio i el podcast que inauguraràs ara.
Doncs, de veritat, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies, Dani, moltes
gràcies.
Molt bé,
doncs, fins aviat.
Fins aviat.
Una abraçada. I sit and wait.
does an angel contemplate my faith? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
s'ha de veure. Hay que ver. Amb Paulí Castelló i Sandra Jiménez.
Doncs ara tenim el Sergio Muñoz, el membre del club excursionista UEC Anoia. ¿Verdad, Sergio?
Buenas tardes.
Sí, correcto. UEC Anoia.
Cuéntanos, ¿qué hicisteis este
Sandra,
sábado?
Espera, Sandra, un moment.
Uy, no
el Sergio deja. Va entrar fa 15 dies amb nosaltres.
O 3 setmanes, sí.
O 3 setmanes. Y tuviste que entrar así rápido, no tuvimos tiempo de hablar contigo tranquilamente. Hoy tenemos 10 minutos tranquilos para hablar, que nos cuentes cosas. Eres guía, eres voluntario, eres un gran viajero. Así que hoy, tranquilos, vamos a hablar con Sergio Muñoz. Ahora sí que te hablar más, Sergio. Va, diga, Sandra.
Bueno, eres guía de la ONCE. Bueno, llevas
sí,
personas.
Correcto, sí.
Sí, personas ciegas. Bueno, básicamente a mí sí, me has llevado
un
y
par de años, ¿no?
¿Qué? Un par de años ya,
solo yo creía que más.
Sí. No, solo 2 años. Sí, sí,
con el grupo de domingo de la ONCE. Vamos,
sí.
Pero aparte sí. De ser guía de la ONCE, ahora te has metido en un embolicat, ¿no? En un embolado, que el otro día, el 15 de febrero, ¿qué pasó el 15 de febrero?
Bueno, el 15 de febrero hicimos la primera salida inclusiva dentro del club excursionista UEC Anoia, que la compartimos con el centro excursionista de Tarrasa, y fuimos a subir a la Tosa de Montbui.
Ajá. ¿Y por qué dices inclusiva?
Bueno, porque participemos gente con discapacidad visual y, uh-huh, y gente que no tiene ninguna discapacidad.
Uh-huh. Ah, muy bien. Y, o sea, tú estabas como guía porque eres guía. Entiendo que habría guías que no conocemos nosotros porque no están en la ONCE, pero que los has formado.
Sí.
Bueno,
había guías de Igualada que le hicimos la formación 15 días antes, el día 1 de febrero.
¿Cómo se...?
Sí, explica a los oyentes.
Explica
cómo se hace una formación. Es decir, ahora aquí hay un señor que está escuchándonos y decir, ay, pues oye, una chica dice, ay, pues me gustaría ser guía de montaña con gente así de inclusiva y tal. ¿Qué tendría que hacer?
Bueno, pues nosotros hicimos un cursillo que lo primero que explicamos es cómo dirigirte a una persona cuando te acercas, pues no invadir su espacio, ¿no? Y cuatro pinceladas de tratar a una persona y luego, pues, a guiarlo poniendo el brazo, guiarlo con la mochila y luego guiarlo con la barra. Las instrucciones, si hay que levantar pies porque hay piedras, subir escalones, bajar escalones,
raíces,
diferentes instrucciones.
Las ramas. Por,
lo que hacemos básicamente todos los domingos.
Sí.
Sí, claro, tú tienes experiencia, pero claro, mucha gente que nos escucha dirá, pero ¿cómo llevan a estos ciegos por la montaña? Es decir, estos son tan locos, ¿no? Y a veces bajamos cosas que dices, madre mía, ¿pero aquí hemos de bajar?
Y la barra, cuéntalo de la barra, porque hay gente que está de acuerdo con la barra y hay gente que no. Yo soy de las que no, que no me siento segura.
No sé, a ver, yo por la impresión que me da con la gente que ha hablado, hay gente que cuando la prueba dos o tres veces luego ya le gusta, porque es como llevar una barandilla y vas cogiendo la barandilla y se encuentran más seguros. Sí que es verdad que cuando llegas a un sitio complicado, al final la barra se la tienes que dar al guía de detrás y cogerlo de la mochila o del brazo para hacer ese paso difícil.
Claro.
No sé. Pero yo, la verdad, me gustan las dos maneras.
La barra, perdona un momento.
No, yo prefiero barra.
La barra, recordamos, porque la semana pasada también lo comentamos a los oyentes, que va el guía adelante, es una barra de 3 metros, el guía adelante, el afiliado, bueno, el ciego total o casi total en medio y detrás otro guía o un ciego
B2.
Sí, que tiene resto visual bastante bueno. Es así, ¿no?
Exacto. Sí.
Oye, otra cosa. A ver, Transconca. Hoy en las redes de Gabá hemos puesto una imagen que pone Transconca, a ver si lo digo bien, marcha solidaria y pedalada, malautías minoritarias. Sabemos que estamos en el mes de las enfermedades raras, 28 de febrero. A ver, explícanos qué es Transconca, qué se hace y cuéntanos.
Bueno, ¿qué haremos?
¿Y qué haremos?
Porque estamos inscritos.
Cuenta.
Sí, pues mira, la Transconca es una caminada, o también se puede hacer en bicicleta, y sale de varios puntos de la Conca de Ódena. Sale de Yorba, de Igualada, de Ódena, Vilanova del Camí, de Santa Margarita de Montbui,
madre mía,
y Castellolín. Y de todas estas caminadas acaban en la Puebla de Claramunt.
Todos acabamos allí.
Pero vamos por montaña, entiendo.
Sí. Saldremos de la Plaza del Ayuntamiento, haremos un poquito de ciudad y ya nos pondremos al lado del río y iremos siguiendo el curso del río hasta la Puebla de Claramunt.
Oh, qué bonito.
Ay, ¿qué es el Llobregat? ¿Es el Llobregat?
No, el río Anoia.
Ah, la nena. Perdón.
A la Noia, que esté en la Noia. Y entonces, todo el mundo se puede apuntar, ¿no? Es decir.
Sí, la inscripción está abierta hasta mañana viernes y se puede apuntar todo el mundo que quiera. Sí, está abierta a todo el mundo.
¿Y cómo vais de inscripciones?
¿Cómo?
¿Cuántas inscripciones ya hay? Pues claro, tantos pueblos diferentes, de diferentes salidos. ¿De esto tienes una idea de cuánto puede estar? ¿200 personas? ¿300?
No tengo una idea de cuántas hay,
¿Y cuando hablamos de inclusión? Porque claro, nosotros nos hemos apuntado, Karma también vendrá, o sea que somos discapacitados visuales, ¿no? Pero, ¿sabes si hay otro tipo de discapacidad?
Sé que nosotros vamos a hacer la caminada de Igualada, que son 8 kilómetros y es una abierta a todo el mundo. Y luego hay un circuito más pequeño de 3 kilómetros en la Puebla de Claramunt, que este es es inclusivo. Aquí sí que puede ir todo el mundo, todas las discapacidades.
Vale.
¿Incluso con sillas de ruedas, Sergio?
Sí.
Ah, muy bien. Un aplauso, porque realmente a veces nos olvidamos de los que van en sillas de ruedas, también tienen derecho a hacer unas buenas caminatas bien marcadas, ¿no?
Bueno, y a ver también paisajes que no están en la ciudad, claro.
Oye, buscando tu información, eres un gran viajero. ¿En qué países has estado?
Sí.
O uno pues, que te digas, sé que has viajado mucho, ¿eh? Mis fuentes dicen que has viajado mucho.
Bueno, el que más me ha gustado es Kirguistán. De hecho, he repetido, he ido dos veces.
¿Ah, sí?
Una vez fui solo y la otra vez fui con mis sobrinos.
Muy bien.
¿Pero también en plan montaña o en plan viajero turista?
No, no, en plan montaña, sí, sí. Ahí hay las montañas, no sé, pues la segunda vez que estuve con los sobrinos estuvimos en el campo base del Lenin, que es una montaña de 7.000 metros, y nosotros llegamos a hacer un pico de 5.000.
¿Subiste un 5.000?
Y la primera vez, sí, sí. La primera vez todo fue un trekking de 12 días, con tienda de campaña y todo bien preparado, y estuvimos todos los días 3.800, 4.000, sí, andábamos por aquí.
Sí, sí, eres montañero.
Y aparte de este país, ¿otro país que te haya impactado? ¿Por las montañas, por el tipo de gente, por su gastronomía?
Pues la verdad que me gustó mucho Georgia, por la gente, la comida y los paisajes. No son montañas tan altas, pero los paisajes son muy bonitos en Georgia también.
Sí, sí.
Y ahora, perdón, Sandra, una pregunta personal. Eres un gran viajero, te gusta mucho la montaña. ¿Cómo es que estás implicado en el mundo de la inclusión? ¿Por algún familiar? O porque normalmente mucha gente dice, no, es que claro, es mi mujer, es que mi sobrino, es que mi hijo, y se implican, pero ¿y tú?
Pues la verdad es que no tengo ningún familiar que sea discapacitado, y yo empecé pues en uno de los viajes, conocí a Teresa, bueno, ya la conocía de antes, me invitó a
Teresa,
ir a la
ONCE. Teresa, hay que decir que es la que lleva el grupo de guías de la ONCE y que va reclutando gente en sus viajes. Eso lo sabemos también.
Entonces, ¿fue por Teresa?
Sí, sí. Incluso, mira, cuando me lo dijo, me quedé así pensando, digo, hostia, bajar a Barcelona y ir a caminar con personas ciegas y tal. Y lo primero que le conté fue que no. Pero bueno, luego recapacité, estuve pensando y al día siguiente le dije, mira, eso lo voy a probar. Y probé, me gustó y ya
llevo
2 años.
Oye, estás en el equipo directivo, como dice la Rosa, ¿eh? Estás en el equipo directivo ya, ¿eh? Nosotros no podemos estar.
Sí,
claro.
Sí. Oye, y
prepara una salida.
Sí, sí, sí. ¿Alguna anécdota que tengas con los ciegos? Porque claro, imagino que debes haber tenido unas cuantas. 2 años.
¿Alguna caída?
Bueno, si no te acuerdas, yo puedo contar algo.
Sí, sí, puedes contar.
Es que es muy divertido porque Rosa, cuando estuvimos, bueno, fuimos también a Dolomitas.
Rosa es ciega total, Sandra es ciega total.
Claro, tú eres muy sigiloso, realmente eres muy discreto, hablas poquito y entonces hay veces que no se nota tu presencia, ¿no? Entonces cuando te busca, siempre como tiene la voz así fuerte, no aguda, pues es muy divertido porque... ¡Sergio! ¡Sergio! Igual estás al lado de ella, pero claro, eres tan sigiloso.
Aquí estoy.
Sí. Sí, sí.
¿Has tenido caídas alguna vez con algún ciego yendo de excursión o allí en Montbui o...? No.
No.
¿Conmigo?
¿Caídas? No.
Caray.
No he tenido caídas, no. Sí que pues a Rosa sí que la he cogido alguna vez, que se caía y la he cogido de la mochila o...
Sí, damos fe.
Cosas así, sí.
Sí, sí, casi se cae Rosa y Pablo detrás.
Volvemos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Sergio Muñoz, que es excursionista, está afiliado al UBEC Anoia, es un gran viajero, es un gran voluntario, es un gran guía, y que está en el equipo que ha organizado esa Transconca que va a tener este lugar este fin de semana, y que si alguien está muy interesado lo tiene muy fácil. Entra en internet y pone Transconca, de la Conca de Barberá. Y
no, de Barberá no, ¿eh? De la Conca de Odena.
Ah, bueno, es verdad.
La Conca de Odena.
Es vital. Yo digo la Conca de Barberá, no, es Transconca, la Conca de Odena, que hay por ahí toda la zona de Igualada. Y realmente, pues en la semana que viene os contaremos, porque estaremos nosotros, y os contaremos cómo de hoy esta marcha inclusiva, esta marcha solidaria, esta padalada, porque también pueden ir en bicicleta. ¿Es así, no, Sergio? Habrá gente que irá en bicicleta.
A ver si encontramos algún tándem.
Vamos a confiar que haya un día precioso, que no haya lluvia ni viento, y que realmente la gente que nos vea, que diga, caray, mira, ¿qué hacen estos ciegos caminando, estos señores que van en sillas de ruedas? Sergio, de verdad, te ha sido un placer estar contigo, esta vez con tiempo, con tranquilidad. Un abrazo y nos vemos el fin de semana.
Muchas gracias, Sergio.
Un abrazo a vosotros también.
Venga, nos vemos el domingo.
Hasta el domingo.
S'ha de veure. Hay que ver. La recomanació de la setmana.
Doncs aquesta setmana la recomanació és per les persones cegues. Bueno, o no cegues, però sobretot pels cecs, que necessitem més ajut que altres persones, no? Si et trobes pel carrer, et trobes, és igual, en un establiment, o bé estàs estudiant i estàs a l'escola, a la universitat, no dubtis a demanar ajut, perquè al final... no, o sigui, l'orgull, si és per orgull, l'orgull no porta enlloc. Si és per vergonya, la vergonya es quedarà a porta, perquè tampoc porta enlloc. I pots tenir un accident si no demanes ajut, o pots fer que perdis coses si no demanes ajut. Aleshores, jo recomano, per la meva experiència, demanar ajut. Estàs d'acord, no?
Totalment d'acord.
Encara doncs, que diguis que no t'ho demano, però no és cert.
No, és veritat, perquè ara que estic de voluntari de vosaltres, doncs realment és, molts ja m'ho demanen per anar al lavabo o per baixar les escales, et diuen el nom, et diuen Sergio, diuen Paulí, diuen Rosa, diuen el nom que sigui dels voluntaris, o ahir menjant calçots, és a dir que no és fàcil, no és fàcil, feu la prova de menjar calçots a cegues, és a dir, mireu com us posareu.
Bueno, tu tampoc estaves gaire lliure de brutícia,
No, no, però clar, és a dir, realment buscar la salsa i no. Oients de S'ha de veure, moltíssimes gràcies una vegada més, i a la setmana que ve ens veiem altre cop, no?
Sí, i tant.
Veiem, amb baixa, veure.
Amb
ens
veiem,
ens veiem la setmana que ve.
Gràcies,
tu,
Carles.
Tu també ens veuràs. Carles, fins la setmana vinent. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Ara ens va millor, saps que aquest any ens toca. He vist un pis amb una caseta pel gos, per omplir-la d'amics, em cava la copa. I una taula rodona per fer soparet amb tots. Cada dia canvia i ara sempre ens va millor. Que no arribaríem, repetir el professor.